Plus i Fosprin Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Demás, señores y señoras, niños y niñas, abuelos y abuelitas, con todos ustedes, el circo Subisarreto. En primer lugar, el trapecio con cuerdo flojo, el Tata Martino.
Vaya, me empieza a dar vértigo este circo, pero la verdad es que tengo mucho estilo caminando por la cuerda floja.
Muy bien, Tata, un aplauso para el Polo Pistacho y seguimos. Vamos ahora con malabaristas de medio campo, de medio circo. Iniesta solo estará, eso sí, en primera parte. En segunda lo cambiaremos. Buenos días, Andresito.
Bueno, hola, buenas a todos. Bienvenidos al Circo Zubizarreto. En Circo Zubizarreto volteamos España de Galicia, Fuente Alvilla, hasta la Neto.
Muchísimas gracias, Andresito. Aplausos de mi para él. Excelente. En media parte le regalaremos un chupe chupas. Y finalmente, seguimos, vamos con el trío cómico del circo. El andador Leo Messi. Una estrella mundial que carece de motivación cuando el trapecista Tato Martino, desde cuerda floja, no puede chillar porque se cae al suelo. Bienvenidos, Leo Messi, a su lado, el instagramer Dani Alves, el hombre que sube arriba de todo, del circo, y luego no baja. Aplausos para Dani Alves. Entre todos, haremos un grito bien especial y seguro que no será caso. Y finalmente, el hombre invisible, el cómico del circo Subisarreto y del circo FIFA, con todos ustedes, desde las Bahamas, Sandrusco. No os asustéis si desaparece en medio de función. Le encanta presentar dimisión cuando el público le hace un poco de presión. Y para acabar, un chisto. Música arriba. El Barça ganará Liga porque Español se va a jugar y entrar en UEFA en última jornada de Liga y va a ganar en el Bernabéu. Aplausos, por favor. Este sí que ha sido bueno. En fin, disfruten, amigos y amigas. Les ha hablado el señor Chupes Chupes.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Bé, dilluns complicat, comencem amb humor i filosofia, també en la nostra signe d'identitat d'aquest Zona Mixta. Comencem parlant d'aquesta derrota a Granada. Era obligatori guanyar a los nuevos Cármenes. La desfeta a la Champions de dimecres doncs necessitava una resposta contundent, una demostració de la grandesa d'aquest grup humà que ha dominat el futbol mundial durant tants anys. I l'equip doncs no va aparèixer, va tornar a evidenciar una fragilitat alarmant, una falta de caràcter i mentalitat guanyadora. Faltava, doncs, allò que els havia convertit en els més grans no fa tant de temps. El Barça no va tenir líder al terreny de joc, tampoc a la banqueta, on les decisions de Tata Martino debiliten més que reforcen en molts casos. Falten idees, falten variants per contrarrestar el treball dels rivals, que mica en mica doncs, també disseccionen detingudament el Barça per descobrir les seves creixents debilitats. El Barça, doncs, tot el contrari. Sembla que aquest treball, aquesta tasca de rerefons, no existeix. Cada vegada que s'intervé amb Martino al capdavant, doncs l'equip fa un pas enrere. Les sacsejades tàctiques de l'entrenador dilueixen les poques idees que hi ha dins del camp. Granada va ser un clar exemple, un més, del desgovern d'una plantilla incapaç de rebel·lar-se. El primer canvi del tècnic, el dissabte, quan l'equip topava una i altra vegada contra el mur andalús, va ser substituir Adriano per Jordi Alba. Peça per peça, sense anar a més lluny. Aquesta va ser la primera solució des de la banqueta per refer la inoperància generalitzada, també, que acompanya el Barça des de fa moltes setmanes. I, a més, a Granada, doncs el Barça va arribar sense centrar els punts i la defensa, la resposta del tècnic va ser col·locar a dos migcampistes, Mascherano i Busquets, a l'eix de la defensa. També som que al final del partit. No hi va haver aposta pel filial. Cap jugador del planter va ser convocat amb l'equip per reforçar aquell missatge que vèiem la setmana passada amb una immensa pancarta al Camp Nou que deia que la Masia no es toca. Res de res, no es va plasmar doncs, aquest missatge sobre el terreny de joc. Com el Bayern de Múnich, com l'Atlètic de Madrid, el Barça també és un reflex del seu entrenador. Falten idees per modificar els partits, però falta també discurs per aixecar els ànims d'un grup ferit, emmirallat en una institució fràgil en aquests moments que també desprotegeix el que està passant al terreny de joc. El Barça no té lideratge. Les limitacions del cos tècnic per reconduir l'equip eximeixen de responsabilitat els futbolistes o no? Perquè, esclar, fem autocrítica. Quins han estat els que més han treballat durant els últims partits? Doncs aquells que també han tret el caràcter per dir prou. Bartra, Montoya, Neymar, Jordi Alba, jugadors als quals el seu passat doncs, no pot fer ombra encara al seu present. Aquells que encara volen i han de saborir el gust més dolç de la glòria. Messi no hi és. Iniesta, quan apareix, doncs, el tècnic l'esborra. Mascherano flaqueja. Falten molts referents per donar un cop damunt la taula i exercir un lideratge bàsic per revertir aquesta dinàmica en la que ha caigut el Futbol Club Barcelona.
Un desastre. Aquesta és la paraula, sí. Desastre. Desastre per moltes coses. Avui us parlaré del desastre culer. Demà, possiblement, també afegiré més desastres en aquesta vida en la que vivim. Començo pel Barça i seré clar i contundent. Si el soci, l'aficionat, vol que això canviï, no dic que torni a ser el Barça de Guardiola, sinó que sigui un Barça diferent al d'ara, un Barça, com deia ara el Marc, que torni a tenir gana, doncs bé, si es vol aquest canvi, el que s'han de fer, i cada vegada, cada dia que passa ho tinc més clar, són eleccions. Amb aquesta directiva i sobretot amb aquest director esportiu, impossible tornar a aixecar el vol. Ahir el podíem escoltar a TV3 i deia, quedava tan panxo, que aquest equip té present i té futur i que el Tata té tota la confiança. Molts diríem, bé, segur que ara, a dos dies per la final de Copa, amb la Lliga encara en joc, va, no em feu riure, doncs bé, molts diríem que ara de ben segur és el discurs correcte, el de vendre confiança en el que es té ara i en el que tens d'aquí a final de temporada. Pot semblar certament el que toca, el més correcte i el que molts dirigents dirien quan les coses no van bé, però encara tens certa vida en diversos fronts. Sembla el més intel·ligent, no?, el que va dir ahir Zubizarreta, recolzar els teus en moments difícils per intentar treure suc d'aquí a final de temporada. Però el pitjor de tot plegat és que no crec que les paraules de Zubi siguin per quedar bé, siguin per ser correctes. No crec que siguin per només recolzar el grup i a l'entrenador en aquest tram final. Crec, de veritat ho dic, que les paraules de Zubi són sinceres i que difícilment es mourà gaire fitxa a final de temporada. I a sobre, el problema de la sanció en FIFA. De veritat que entre les paraules de Zubi i les actuacions patètiques dels blaugranes sobre la gespa i des de la banqueta, només podem parlar d'un Barça desastrós. I ja poden guanyar la Copa i fer un partidàs a Mestalla, que això, de veritat, no ha de tapar el desastre d'aquesta temporada tan irregular. En fi, us diré que em preocupa més les reaccions a les derrotes que no pas les derrotes en si. Diuen que de la derrota s'aprèn i al Barça sembla que no vulguin aprendre. I això, de veritat, que això és el que més em preocupa. I us parlava abans de desastres. Demà seguiré. Demà us parlo de més desastres. Us parlaré de l'Atlético, de Cristiano i de Messi. Sí, ho deixaré per demà. 24 hores de la final per l'orgull. Sí, dimecres serà la final per salvar l'orgull.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta...
Bé, pocs s'han salvat de les crítiques, eh? Quina crema que hem fet només començar el Zona Mixta. Per començar també un dia més...
He vist
més,
un aficionat culer que portava un extintor cap aquí, però li hem dit que no calia que entrés, eh? Que l'incendi està controlat.
Exacte. Més que controlat, sí. Aprofitant que també va haver-hi la cursa dels bombers ahir, doncs
ah,
més
mira
que
tu,
controlat.
Ens ve niquelao.
Bé, comencem amb aquest sumari, un dia més, un dilluns més, avui 14 d'abril, començarem una nova edició del Zona Mixta repassant els titulars més destacats del dia que ens ha deixat també aquest cap de setmana.
Com sempre, com és habitual, després coneixerem quin és el tema del dia, de què es parlarà avui a taula, o de què es parla ja, perquè molta gent deu estar dinant avui, encara segur que la gent digerint el que va passar aquest cap de setmana, amb la derrota del Barça en Lliga i començant ja a fer prèvia d'aquesta Copa del Rei.
A més, tot seguit connectarem amb l'Ignacio Migueles per conèixer l'última hora del Real Club Deportiu Espanyol i també us aprovarem l'actualitat més immediata d'aquest Futbol Club Barcelona.
I cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia avui amb el Fede Muniente, periodista esportiu i fins fa ben poc a Ràdio Trinitat Vella, amb el Francesc Villa de Pericos Online i Pedro Quijada, entrenador de Primera Catalana.
I per acabar el programa, doncs, repassarem l'agenda del dia amb aquells esdeveniments que encara tenim pendents per aquest dilluns dia 14 d'abril i també repassant les vostres opinions que ens deixeu a les xarxes.
Els titulars.
El Futbol Club Barcelona pensa ja en la final de Copa del Rei d'aquest proper dimecres. Recordem que els blaugranes s'enfronten al Real Madrid a Mestalla.
La primera plantilla blaugrana, després de la desfeta granada, ahir descansava i aquest mateix matí s'ha entrenat a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí.
Un cop finalitzada la sessió d'entrenament, ha parlat en roda de premsa Carles Puyol.
Repassarem la darrera hora del Barça a l'espai Connexió Blaugrana. Allà escoltarem les declaracions de Puyol i també les d'Antoni Zubizarreta. Aquest últim hi era entrevistat a TV3.
Mentrestant, al Madrid, la preocupació està en la lesió que pateix Cristiano Ronaldo. L'astre portuguès segueix sense poder entrenar-se amb la resta de companys.
Segons el portal web elconfidencial.com, l'entorn del jugador afirma que Cristiano Ronaldo corre el seriós risc de trencar-se si no descansa. Una informació a la qual afegeixen que la lesió el podria allunyar, fins i tot, del Mundial del Brasil del proper estiu.
A tot això, ahir, l'Espanyol no podia passar de l'empat a 2 enfront del Rayo Vallecano.
Falqué neutralitzava el gol matiner d'Estuani a la segona part s'intercanviaven els papers. Primer marcava el Rayo mitjançant la Ribell i a les acaballes signava les taules Diego Coloto en un servei de cantonada.
Després de l'empat aconseguit ahir, en el dia d'avui, la primera plantilla espanyolista ja ha realitzat la seva habitual sessió d'entrenament de recuperació posterior als partits.
A l'acabament d'aquesta, protagonisme en sala de premsa avui per Manolo Lanzarote.
Com sempre, la darrera roda de l'Espanyol ampliada amb l'Ignacio Migueles.
A tot això i com tots els dilluns, aprofitem per repassar els resultats d'aquesta jornada a la Lliga BBVA.
Osasuna 0, Valladolid 0, Celta 2, Real Societat 2, Villarreal 1, Llevant 0, Granada 1, Barça 0, Real Madrid 4, Almeria 0, Betis 0, Sevilla 2, València 2, Elx 1, Getafe 2, Atlético 1 i Espanyol 1, Rayo 0.
Pel que fa als representants catalans a la segona divisió, Girona 4, Mirandés 0, Sabadell 2, Sporting 0 i Jaén 0, Barça B3.
I del Barça B passem a parlar del Barça de juvenils i és que el juvenil A del Futbol Club Barcelona avui a 4:45 juga a la final de la Champions Youth League enfront del Benfica.
I ja per últim tanquem la plana futbolística parlant de la Premier League perquè allà, ahir, es confirmava el liderat del Liverpool, victòria del Reds per 3-2 davant el Manchester City, un triomf que apropa de manera gairebé definitiva el Liverpool al títol de Lliga.
Parlem ara de motociclisme, on aquest diumenge Marc Márquez aconseguia la victòria en la categoria reina al Gran Premi de les Amèriques per davant de Dani Pedrosa i Andrea Dovizioso.
En només dues curses, Márquez ja li treu 44 punts a Jorge Lorenzo, un dels seus principals rivals al títol. El Balear acabava novè després d'avançar-se a la sortida i ser penalitzat havent de passar per pit lane.
En Moto2, Maverick Viñales només necessitava dues curses per sumar la primera victòria al Mundial de la cilindrada mitja. El de Roses, que sortia des de la segona línia, vencia per davant de Tito Rabat i el suís Dominic Aherter.
I en Moto3, l'australià Jack Miller de l'equip KTM era el més ràpid al circuit d'Austin de Texas per davant de l'italià Romano Fenati i el basc Efren Vázquez.
I mentrestant a la Fórmula 1, Stefano Dominicali ha deixat de ser el cap de l'equip de Ferrari després de presentar aquest dilluns la seva dimissió.
La renúncia de Dominicali al seu càrrec arriba després de la mala actuació de l'escuderia Ferrari al Gran Premi de Bahrein.
En bàsquet, la Bruixador Manresa perdia per 101 a 78 a la pista del Laboral Cucha. Aquest resultat, unit al triomf del Múrcia en la seva visita al Valladolid, allunya una mica més els manresans de l'objectiu de la permanència.
Per la seva part, el Fiat Joventut oferia una de les seves millors versions de la temporada i derrotava el CAI Saragossa per un clar 82 a 57. La victòria manté el Fiat Joventut dins dels play-offs en la vuitena posició.
I després de tres derrotes consecutives, el Futbol Club Barcelona es retrobava amb la victòria davant el Rio Natura Montbus. Els de Xavi Pasqual, amb un gran Nàtbar, van sumar 20 punts i van derrotar els gallecs 77 a 62.
I a la NBA, els Memphis Grizzlies feien un gran pas endavant en la seva lluita per assegurar-se els play-offs amb un triomf davant els Angeles Lakers per 90 a 102.
Marc Gasol amb 18 punts, 15 rebots i 4 assistències i, a més amb 3 recuperacions, s'alçava en un dels grans artífexs de la victòria dels Grizzlies.
Per la seva part, els Lakers anunciaven que Pau Gasol no tornarà jugant el que resta de temporada i és que necessita com a mínim 2 setmanes més per recuperar-se dels problemes de vertigen que l'afecten.
Després d'aquest anunci, és possible que el català, que acaba contra aquest estiu, no torni a vestir mai més la samarreta dels Lakers.
En ciclisme, l'holandès Nicky Terpstra guanyava la Paris-Roubaix, un dels grans monuments del ciclisme per davant de l'alemany John Degenkolb i el suís Fabian Cancellara, que entrava tercer.
En waterpolo, l'equip femení del Club Natació Sabadell revalidava el títol de campiones d'Europa després de superar el Volikmani grec per un clar 19 a 10.
En natació, Mireia Belmonte aconseguia aquest diumenge la seva sisena marca mínima pels europeus a Berlín del proper mes d'agost, a la jornada de clausura dels campionats d'Espanya a Palma de Mallorca.
La badalonina s'imposava Melanie Costa en la final dels 400 metres lliures i, a més, guanyava la prova dels 200 metres estils.
I, finalment, en golf, Bubba Watson guanyava el seu segon Masters d'Augusta després d'acabar el torneig amb un registre de 8 cops sota par.
El malagueny Miguel Ángel Jiménez quedava quart a només 4 cops del campió.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, ja som a taula i quina enveja que em feu aquells que ens escolteu i teniu al davant un bon platet de menjar, perquè, en fi, gana no sé si és la que té el Barça de guanyar títols, però jo crec que avui a taula la gent que està dinant ja parla d'aquesta derrota del Barça davant del Granada, de la continuïtat del Tata i de les peces de l'equip que potser s'ha de renovar.
Probablement molts d'aquests temes doncs, són els que són a l'ordre del dia, com bé comentes, i a més, moltes preguntes són les que sorgeixen entorn d'aquest equip. Com reaccionarà anímicament el Barça a la final de Copa?
Com els jugadors diuen, creieu que el Barça encara té opcions d'emportar-se a la Lliga?
Ha de fer Zubizarreta una revolució total de l'equip?
I, a més, us agradaria que Martino continués dirigint l'equip la propera temporada?
Són diverses les qüestions que giren entorn del Barça i gairebé cap d'elles positiva, podríem dir. Per això també volem saber la vostra opinió, que ens podeu fer arribar, com sempre, al Twitter i al Facebook del Zona Mixta. Al final del programa llegirem algunes d'aquestes opinions que ens arribin.
Sí, i tant que sí que les llegirem. La setmana passada ja en vam rebre algunes i aquí van tenir protagonisme. Avui el mateix del mateix,
I tant que sí. Bé, 2:22, fem una petita pausa i tornem ja, amb l'última hora de l'Espanyol i del Futbol Club Barcelona, que avui també ve certament crispada.
I tant, amb aquesta roda de premsa de Puyol, que donarà molt de sí.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter. @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punes, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió Blaugrana. Tot el camp
és un clam. Vinga, va, comencem amb aquesta connexió blaugrana perquè després de la derrota a Granada els jugadors del Barça han rebut aquest dilluns la visita del president del club, Josep Maria Bartomeu, abans de tornar als entrenaments per preparar la final de Copa del Rei del proper dimecres contra el Real Madrid. Bartomeu s'ha reunit amb els jugadors del primer equip al vestidor de la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí abans de viatjar cap a Nyon, a Suïssa, on hem comentat també els jugadors del Joan Lira disputen aquesta tarda la final de la Lliga de Campions juvenil davant el Benfica. En l'entrenament d'aquest matí del Futbol Club Barcelona s'hi han exercitat tots els jugadors disponibles, mentre que Bartra, Puyol i Piqué, els tres centrals naturals, doncs s'han exercitat al marge de l'equip. Un cop acabat l'entrenament, el capità Carles Puyol ha sortit a parlar davant els mitjans. El central ha tractat diversos temes que giren entorn de l'equip, però en primer lloc ha realitzat una crida a la unitat entre afició i jugadors, deixant clar que aniran a per la Copa i a per les 5 finals de Lliga que els queden.
Si anem tots junts, crec que serà més fàcil, encara que som conscients de que és molt difícil perquè davant tenim un grandíssim equip, però l'única forma de tirar això endavant és estar tots units, i nosaltres som conscients de que en algunes coses hem fallat. Els primers perjudicats som nosaltres, els que volem guanyar, i els que pitjor passem és l'equip. Però nosaltres, això sí que ho puc dir ben alt, lluitarem al màxim per aquesta final i després els últims 5 partits que queden donar-ho tot, perquè nosaltres encara no donem la Lliga per perduda. Sabem que després de l'últim resultat està més complicat, però encara queden 5 partits i poden passar moltes coses.
Està complicat, poden passar moltes coses, i d'altra banda, també un dels mals de caps que té el Tata Martino i gairebé tot el barcelonisme és a l'eix de la defensa, amb les lesions que comentàvem de Marc Bartra, Gerard Piqué i el propi Carles Puyol. D'això també n'ha parlat el capità.
Yo estoy trabajando para llegar, como están haciendo Marc y Gerard y todos los compañeros, todos los jugadores queremos jugar estos partidos, y todavía quedan 2 días y vamos a darlo todo para intentar llegar, y sobre todo mañana pues valorar más las posibilidades que todos tenemos.
I com no podia ser d'una altra manera, en un dia com avui també ha estat a l'ordre del dia la renovació de la plantilla. Això és el que ha dit Puyol en referència als canvis que s'haurien de fer a l'equip.
Bueno, ahora aún queda temporada por delante. Yo creo que los responsables de que hablan y que se dice de cambio de ciclo hace mucho tiempo, y el equipo ha seguido ganando cosas. Y creo que tampoco hay que hacer una revolución sí o no dependiendo del resultado. Creo que Zubi, su equipo, la junta directiva tienen que tener una línea de trabajo y no depender de si se gana un título o dos. Ellos tienen que ir mirando el equipo y ver qué le hace falta y reforzar las posiciones que ellos crean.
Precaució a l'hora de mullar-se entorn a aquesta possible renovació de la plantilla, és el que ha mostrat Carles Puyol. I també Puyol s'ha mostrat i ha afegit que la plantilla està mort amb el Tata Martino. Aquestes eren les paraules de Carles Puyol, però mentrestant, qui també és notícia en aquestes darreres hores blaugranes és Andoni Zubizarret, el director esportiu del Futbol Club Barcelona, parlava ahir a la nit al Hat-Trick Barça. Zubi aclaria els motius de la derrota a Granada, també parlava de la sanció de la FIFA i explicava també la situació de Martino. Això és el que deia pel que fa a la situació del tècnic argentí.
He dicho que va a cumplir su contrato, he dicho exactamente lo mismo, pero es que vuelvo a decir, veo otros entrenadores a los que no se les pregunta si tienen contrato o no tienen contrato, si tienen cláusula o no tienen cláusula, si no sé qué, se valora lo que hace.
Bé, entre d'altres temes, també van sortir a la palestra doncs, moltes coses. Aquesta renovació que comentava també Carles Puyol la va valorar el propi Andoni Zubizarreta.
Nosotros trabajamos con, con ese trabajo que no se puede decir que hacemos y que nunca decimos que hacemos.
Exacto, pero continúa haciéndolo.
Y que en este momento, creo que debemos decir todavía menos que trabajamos en hacerlo, porque igual hay algunos que nos escuchan en Suiza y que si decimos que trabajamos en hacer una cosa que nos han prohibido hacer, igual les gusta poco. Tengo clarísimo que este equipo tiene un gran presente y tengo claro que este equipo tendrá un gran futuro. Estoy convencidísimo.
Aquestes eren doncs, les sensacions i la pròpia opinió d'Andoni Zubizarreta en tornar a aquesta possible renovació de la plantilla, que probablement no van deixar gaire satisfets més d'un soci blaugrana. Per acabar, ja només comentar que demà l'equip s'exercita a les 11 del matí i tot seguit parlaran en roda de premsa el Tata Martino i Andrés Iniesta, dos noms molt importants d'aquesta actualitat blaugrana. A la tarda, vora les 6, l'equip ja viatjarà cap a València, on s'hi estarà fins a tan bon punt acabi la final. Aleshores, un cop acabi el partit davant el Real Madrid, l'equip tornarà immediatament cap a Barcelona i també, independentment, esclar, del resultat que es produeixi en aquesta gran final.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanquiblava ràpidament amb el nostre company Ignacio Miguel. Ignacio, molt bona tarda.
Bona tarda, David.
Bueno, què tal, com estem? Suposo que estaràs una mica millor que alguns dels socis que ahir es van veure afectats a l'hora d'entrar a Cornellà al Prat. Déu-n'hi-do, quin embolic.
Sí, yo estoy mejor porque no estaba allí. Si llego a estar allí, no me quiero imaginar lo que te podría decir hoy en antena. La verdad que no te puedo contar mucho más de lo que se sabe, pero sí que es cierto que hubo un lío interesante entre los aficionados del Español, en concreto el sector de la curva, y los Mossos de Escuadra, que al parecer hicieron un control exhaustivo y exagerado a aficionados que únicamente querían acercarse a ver el fútbol. Y cuando digo aficionados, digo a padres de gente normal, que no quiero decir que sea normal otra gente, pero me refiero.
Sí, sí,
gente
no.
Gente de a pie, que no va con pistolas, que es gente normal y que... Pues,
gent bueno, que va a veure el seu equip el diumenge, sí. Animar a l'Espanyol i, a més, una afició que és del tot exemplar. De fet, per tancar ja aquesta actualitat, hem de dir, ho podem llegir a pericosonline.com, que la curva presentarà denúncia pels fets viscuts ahir a l'estadi. Per tant, estarem molt pendents. Avui ha parlat el conseller Espadaler, però vaja, ja seguirem actualitzant més endavant aquesta actualitat. Avui la qüestió és que l'equip Miguelet, entrenament de recuperació, i ha parlat, crec, que a Lanzarote.
Efectivamente, hoy, como siempre organiza Javier, los partidos se realiza ese entrenamiento de recuperación en el que cada vez los titulares se recuperan de una manera mucho más light, mucho más suave. Incluso hoy solo han hecho una pequeña carrera continua y los últimos incluso 15-20 minutos estaban sentados o haciendo pequeños rondos. De hecho, había un chavalito que no sé exactamente quién era, si era hijo de alguien que estaba también jugueteando con ellos, porque al final la temporada está a punto de acabar, la fatiga muscular está a flor de piel y mejor en entrenamientos de recuperación no apretar nada. Así que, como te digo, los titulares se recuperaban tranquilamente mientras los suplentes realizaban un pequeño partido de entrenamiento con jugadores del B. vamos, lo que es habitual en día de...
Correcto.
De postpartido. Lo que también te querría contar es que Héctor Moreno y Matt Ioni continúan entrenándose al margen, realizando trabajo específico para recuperarse de las lesiones. Recordemos que Matt Ioni sufre una pequeña lesión muscular en el medio de la pierna izquierda, mientras que Héctor Moreno, que sufrió un golpe en el coxis frente al Fútbol Club Barcelona ya dos partidos atrás, continúa recuperándose de esa lesión. Al final es un golpe, él lo que tiene es dolor y eso es lo que le impide reincorporarse con el grupo, tal y como nos contaba Javier Aguirre ayer en sala de prensa. Y también vamos al grano, porque Manu Lanzarote, como bien decías, atendía hoy a los medios de comunicación. El extremo catalán que jugaba ayer, tenía unos minutos después de estar varios partidos sin contar en los planes de Javier Aguirre, partido importante para él por poder jugar delante de su afición, y que sobre todo quería hablar hoy a nivel grupal de la permanencia.
Está claro que es un pas més, ¿no?, per la permanència. Jo crec que matemàticament a dia d'avui no estem a primera i tenim que seguir, ¿no? Són 5 partits que queden. L'equip l'afronta amb il·lusió, amb ganes, i està clar que volem seguir sumant i intentar, pues, també no és el mateix quedar baix o entre els dos primers. Jo crec que és un repte que tenim també, i intentar també fer la xifra de 50 punts, que seria bo, que després de crec que 9 anys a l'Espanyol no han arribat, i bueno, pues és un repte més que tenim.
Parlaves ara... Bueno, doncs Manu Lanzarote, que parlava en aquest sentit de la puntuació que té l'Espanyol ara. A hores d'ara, doncs, té aquests 41 puntets amb la permanència de manera virtual aconseguida. A 9 punts de la xifra dels 50, en queden 15 en joc. És possible, però òbviament serà complicat. Demà l'equip, Ignacio, després d'aquest empat 2-2 i de l'entrenament d'avui de recuperació, suposo que tindrà descans o seguirà treballant. Com anirà el tema?
Efectivamente, mañana descansan, el miércoles ya volverán a los entrenamientos para preparar el partido que les enfrentará la Real Sociedad en Anoeta este próximo sábado a las 20 horas. Como digo, mañana descansan y el miércoles volvemos al trabajo.
Bueno, doncs n'estarem pendents dimecres d'aquesta tornada a la feina. Ignacio, una abraçada ben forta i gràcies per aquesta darrera hora en clau blanc i blava.
Ahí estamos, un abrazo.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estás escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, anem amb el temps de tertúlia, que se'ns menja precisament el temps. Queda ben poquet perquè finalitzem el programa, però aquest tram final, jo crec que hi haurà temps suficient, el dedicarem a analitzar l'actualitat esportiva, sobretot la d'un Futbol Club Barcelona que està del tot desinflat. Per parlar de tot plegat, d'entre d'altres, Pedro Quijada, habitual dels dilluns, entrenador de Primera Catalana i home a Madrid del Zona Mixta. Pedro Quijada, molt bona tarda.
Bona tarda, David.
Com estem, Pedro? Com iniciem setmana?
Bé, molt bé, molt bé.
Sí, sobretot en termes blancs, en què, en fi, hi ha la final de Copa, el Barça sembla que es desinfla, no pinta tan malament com podia pintar setmanes enrere tot, eh?
No sé, tot és molt relatiu. Jo la veritat és que quan es tracta d'una final i de dos rivals tan grans, crec que tot el que pugui passar anteriorment tampoc és tan, tan important. Ho haurem de veure tot plegat dimecres, perdó.
Mm-hmm. Tirem de tòpics, amb les finals, realment és el que són, un partit a cara o creu. I deixeu-me que saludi també ja en Fede Muniente, periodista esportiu, i fins fa poc també el podíem escoltar a Ràdio Trinitat Vella. Fede, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda, nois.
Un plaer tenir-te amb nosaltres. I bé, la primera pregunta és obligada. Quin Barça creus que veurem anímicament en estil de joc? Perquè aquest Barça està tocat, eh?
Sí, està tocat, però esclar, ens trobem en el de sempre, de que ja es va plantar l'últim partit contra el Real Madrid, en el qual semblava que els blancs anaven com a favorits en el partit de Lliga i van aconseguir endur-se els tres punts del Bernabéu. Després podríem discutir de com de brillant va ser l'actuació o no. Per tant, en aquesta línia d'inconsistència que ha demostrat el Barça durant tota la temporada, ens deixa també als espectadors i aficionats una inconsistència que tampoc sabem exactament què ens podem trobar. Per orgull, per ganes i per joc, segurament intentin sortir a guanyar el partit. Després veurà, com es va veure a Granada i com es va veure contra l'Atlètic de Madrid, si el joc o les forces els hi arriben.
Mm-hmm. Pedro, tu que d'això de futbol en saps una estona, on creus que està doncs, la culpa d'aquest Barça? De veure aquest Barça tan irregular, aquesta versió que tan poca continuïtat té, m'atreviria a dir.
Sí, no sé, jo suposo que és tot com... És alguna cosa que succeeix d'arrel, de base, no? Jo tinc la impressió que és una cosa que vaig comentar fa uns programes, que quan no estàs acostumat a treballar amb una regularitat i amb una alta intensitat i molta concentració i molta tensió competitiva, quan no tens aquest costum, quan no és un hàbit per la plantilla, és normal que es donin aquest tipus d'episodis, no? Els partits on pots fer un gran partit un dia i després dos de regular i un de dolent, no? No hi ha una consistència ni una regularitat. I bé, suposo que això, com sempre passa, és quelcom multifactorial. No serà només per un sol motiu, no? No serà només perquè, com ara es diu, no? Que el Tata Martino doncs, no està fent bons plantejaments de partits, que no aconsegueix tenir la plantilla doncs, predisposada, no? Amb tensió i activa. També podríem dir que és una plantilla que ho ha guanyat tot, que és una plantilla que ve de ser la plantilla més dominant de tot el panorama europeu durant els últims anys i que hi ha hagut moltes coses, no?, durant tota aquesta temporada, fins i tot a l'anterior, amb el tema de quan va deixar Guardiola, quan va entrar Vilanova, quan va sortir amb tota la seva enfermedad, ara el tema del Tata Martino, que sembla que no ha acabat d'encaixar del tot, tots els temes que envolten el famós entorn del Barça, en temes legals i fiscals i de tot, doncs és complicat amb totes aquestes variables que, si no va tot perfecte, l'equip pugui funcionar perfecte.
Uh-huh. I parlant d'entorns, deixeu-me que parli de l'entorn blanc i blau, del Periquito, perquè ja tenim a l'altra banda del telèfon el Francesc Via, l'home Pericos Online del Zona Mixta. Francesc Via, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, però si vols podem seguir parlant de les desgràcies del Barça.
Sí,
que sempre em motiven molt més parlar del desastre de culer que no de l'espanyol, perquè
bueno,
nosaltres, com vinc dient fa dies...
Estem de vacances,
Estem de vacances, una... Segona, doncs avui estem més preocupats perquè resulta que entra la policia aquí com Pedro por su casa i fot el local...
Com Pedro por su casa,
I com volava la casa del Pedro Tertuliano, Ho dic així, era una manera de parlar. I després, doncs, ja et dic, em motivo molt més pensant en la catombe i armagedon culer que s'està cuinant.
Per cert, Francesc, abans de seguir parlant del Barça, vols afegir alguna cosa sobre aquesta temàtica en què vosaltres a Pericos Online he posat que la Curva presentarà una denúncia pels fets viscuts ahir a l'estadi? De fet, t'escoltàvem a tu en roda de premsa preguntant-li a Aguirre quina opinió li mereix al Francesc Via que ahir passés tot això al voltant d'una afició que es podrien dir que molt exemplar.
Sí, bueno, hi ha molts temes. De fet, si us he trigat i us demano disculpes a poder entrar a la tertúlia és perquè porto tot el dia amb declaracions contra declaracions. Ara la darrera serà la del club, que la publicarem en breu a la nostra web. I bé, doncs, aquí tothom passa el que passa, no? Que s'expulsa una mica les culpes i ara doncs, sembla que no ha passat res i que doncs, no hi ha culpables o que tot estava molt clar i molt motivat. Però el que està claríssim és que ahir es va organitzar una operació policial molt evident i molt bèstia, consistent... Ja només a l'entrada hi havia un munt de furgons policials acordonant tota la zona de l'entrada de la Curva. Després es va fer escorcolls força exhaustius fins al punt de despullar la gent, algunes persones a dins dels lavabos del club. El club diu que no estava avisat. És cert que una part o que no estaven avisats de molt abans del partit, perquè de fet sí que van tenir que cedir les instal·lacions del club i per qual cosa sabien que això es produiria, però ho sabien, vull dir, en el moment en què es va produir, segons diu el club. I el que està clar és que es buscaven una 25a de persones, alguns dels quals ja han estat identificats, que van tenir a veure amb els incidents del derbi, però jo crec que hi ha alguna cosa al darrere més. Alguna cosa que la fiscalia, crec jo, o bé Mossos, no crec que sigui Mossos d'ofici, sinó que haurà segurament la fiscalia, busca alguna cosa dintre de l'afició espanyolista doncs, més sorollosa, que és la curva. Perquè a mi em sorprèn, això és opinió, no és informació, sí, que Mossos munti un operatiu tan bèstia com el que es va muntar ahir, doncs només per pels incidents que va passar al derbi, perquè finalment els incidents del derbi són una càrrega policial, quatre insults i quatre llançaments d'objectes que al final, al cap i a la fi passen a qualsevol manifestació de les que avui dia estem acostumats a veure. I no es munten després operatius com el que es va muntar ahir amb reconeixement de fotos, amb gravacions, amb filmacions, en torno a dir gent amb escorcolls profundíssims, buscant no sé què exactament, segurament algun tipus d'arma blanca o alguna altra cosa, amb actes aixecades i que segurament, a més, la font de Mossos diu que la investigació continuarà, no ha estat tancada. O sigui que...
Veurem com acaba. Sens dubte que entrarem a Pericos Online per saber, per exemple, quina ha estat la resposta del club. A hores d'ara, a part, parles d'operatius, de muntatges policials. Quin operatiu ha de fer el Futbol Club Barcelona per arreglar aquest desastre que tant i tant t'agrada, Francesc? O no donaràs la idea, no la donaràs?
No, home, jo ja més que un operatiu de muntatge seria de desmuntatge. Aneu desmuntant la paradeta i aneu resant a la FIFA perquè us deixi fitxar i a veure si pot venir el club aquest, que sembla que ja està mig lligat, en quatre teutones a sota de la xella, perquè si no això no ho arreglareu. Bon. I així tampoc segurament ho arreglareu. Perquè finalment jo crec que el problema del Barça és l'esgotament d'una cosa que s'havia venut com un model, i jo crec que no és tant un model, sinó una generació absolutament estel·lar de futbolistes que s'està acabant a poc a poc, coronada per un senyor que doncs, ara mateix viu un moment personal que no se sap exactament quin és. I jo, sincerament, m'agradaria veure els culers, hi ha molts mitjans de comunicació, la majoria són obertament culers, parlant exactament i qüestionant el paper del senyor Messi, per exemple, perquè considero que és absolutament insultant el rendiment que està oferint. És un jugador que juga on li dona la gana, que estic segur que s'ha inventat una posició que gràcies a aquella posició ha desplaçat a companys. L'altre dia va jugar una miqueta més avançat, està rendint molt per sota de les seves possibilitats i se l'està veient caminant sobre el camp. Per exemple, i a sobre, doncs surt ahir, com no se'l pot criticar, no se'l pot dir res, però ja sabem que va tenir que dimitir un directiu del Barça només per insinuar certes coses sobre el seu futur, doncs ahir surt el senyor Zubizarreta, que és el tipus més gris de la galàxia, que m'adona molta pena, a més que està molt gordo, i a mi quan veig un esportista professional que està molt gordo, no m'agrada, però bueno...
Doncs, des d'aquí una abraçada al Zubi,
Doncs aquest tipus, i surt ahir i diu, no, que tranquils, que renovarem a Messi, clar, perquè no es pot parlar, és com... Lo de Messi-Messias és veritat, perquè ha agafat una dimensió ja absolutament religiosa i no es pot ni qüestionar a un tipus que doncs, té un sou estratosfèric i que el rendiment està molt per sota. Realment, és així.
Bé, certament, doncs, el que sembla, això, que el tema Messi és una mica tabú, també, a l'actualitat blaugrana, sobretot dels mitjans. Fede, et pregunto per Messi, et pregunto també pel Tata Martino i per Klopp, que és aquesta figura com a possible substitut del Tata Martino. Bon Klopp de fals,
Sí, a veure, tot de punta. Avui es començava també a parlar, perquè ja vèiem en un parell de diaris que es deia que Klopp seria l'escollit per rellevar el Tata Martino. Esclar, és només una de les dues coses que s'haurien de fer de cara a mirar d'intentar canviar la situació que té el Barça. Col·locar Klopp com a entrenador, llavors caldria veure quins jugadors o quins reforços se li donen i quin plantejament es fa de cara al futur. Si se li aporten uns jugadors per intentar fer alguna idea que fos de Klopp, com comentava ara el Francesc Via, de realment plantejar un altre model o un altre canvi de cosa, o si es munten uns jugadors per mantenir l'estil o el model que hi ha, en el qual llavors Klopp, personalment, jo crec que no hi acabaria d'encaixar bé, perquè l'esquema que li hem vist a Borussia Dortmund no ha acabat a veure com es col·locarien les peces. Per tant, en això sí que tenia raó, sí que tenia el Francesc, ens hem de parlar si volem conservar realment el model o volem un d'aquesta generació o si volem fer un cop de timó amb el senyor Klopp i els jugadors alemanys que fossin. Per tant, tot això parteix d'un problema de base molt més clar, que és senzillament preguntar-se a la directiva del Barça, al director esportiu del Barça, cap on vol anar, cap on vol fer anar l'equip.
Pedro Quijada, passarien del Barça holandès de fa uns anys al Barça alemany, amb Klopp?
Doncs no ho sé, la veritat. A mi se'm plantegen molts dubtes amb aquesta possibilitat perquè, sincerament, el Barça ha estat venent als quatre vents una idea de futbol dogmàtica i única i universal que crec que no encaixa exactament amb la proposta de futbol que ens ha demostrat Klopp durant aquests últims anys amb el Borussia Dortmund. Llavors, no sé com encaixaria tot això dins de la idiosincràsia blaugrana, de la seva cultura i la seva filosofia com a club de futbol. Realment, no sé com encaixaria això a la ment de Xavi Hernández, per exemple, i d'uns altres jugadors que sempre han venut i han defensat que l'únic futbol possible a Can Barça és un futbol de possessió, de dominar amb la pilota i de... no sé, d'un espectacle, no? Un únic espectacle. Llavors, exactament no sé com cauria això a Can Barça. I després m'agradaria afegir al respecte del que estàveu comentant abans de Messi, que crec que el Barça està a punt de caure en una cosa que realment ha sigut una de les grans desgràcies del seu màxim rival, que és el Madrid, i és que els futbolistes manin més que els directius o que els futbolistes estiguin per sobre del propi club, no? Com li ha passat al Madrid amb Raúl González als seus últims 6 anys, per exemple, o com li està passant amb altres futbolistes de l'actualitat, potser no d'una manera tan greu, però com podria passar amb Casillas o com pot amenaçar amb Sergio Ramos, no? Uh-huh. Jo crec que els culers haurien de fer un acte de reflexió molt gran, perquè Xavi Hernández crec que està a punt d'entrar en la mateixa fase, i podrien tenir un problema molt greu si ara resulta que el més important al Barça és Messi o Xavi, en comptes del propi Barça.
Bé, una sentència força clara, la d'en Pedro. Francesc, no sé si aquest Barça fins i tot li pots trobar una similitud al Barça de l'últim any de Frank Rijkaard, on també allò ja doncs, els jugadors s'havien deixat anar, els propis jugadors també doncs, manaven més que el propi Rijkaard. No sé si veus certa similitud.
Per mi no és ben bé el mateix, però de tota manera jo voldria fer dues coses. Primera, que jo ja porto temps imaginant-me un paisatge que a mi, la veritat, em preocupa. Ja em fa babejar, no puc ni acabar de parlar perquè em cau la bava mentre parlo amb vosaltres. I és el següent, el de l'última jornada de Lliga.
Sí, sí.
Perquè l'última jornada de Lliga, o sigui, és tan bèstia que li pot donar el títol al Barça al Real Madrid. O sigui, i això, aquesta possibilitat, jo crec que demostrarà moltes coses. Primera, si alguns valors... És que el problema per mi és el problema de... Jo puc acceptar que un equip sigui millor, que un equip tingui més diners, que un equip tingui més pressupost. El que no puc acceptar és la evangelització en la qual hem estat sotmesos per tierra, mar i aire durant els últims anys. I això és el que està caient a trossos, amics, la evangelització. Perquè fins ara no se'ns ha venut un equip de futbol, se'ns ha venut una idea còsmica de l'univers amb la qual sempre tothom hi havia una comunió total. Primera, el fet de parlar de filosofia a Can Barça és una cosa molt moderna. El Barça mai ha tingut filosofia, històricament, mai. Sempre ha estat un equip, com tots els grans equips, que ha tingut les seves ratxes i els seus cicles. El que passa és que l'últim cicle va ser tan brillant que se'ns va dir, no, és que ja hem trobat la manera. Amics, i sempre ho farem igual, doncs és impossible. És impossible i per això ara anem a clubs o hem anat a tates o anem a entrenadors i que a més crec que són brillants, perquè ara hi ha una cosa que el Tata Martino se li està tractant d'una manera deplorable. Cosa un senyor que ho ha intentat, millor o pitjor, com tants i tants tècnics que hi ha, i a lo millor pot encara marxar d'aquí amb algun títol sota la xella. Però en qualsevol cas, el problema és d'aquesta idea còsmica del model. Igual que hi ha aquests valors, que ja veurem com es veuran representats i es posaran en crisi a l'últim partit de Lliga. Perquè l'últim partit de Lliga, jo crec que els culers de cor preferiran que l'Atlètic de Madrid guanyi la Lliga. Ho sé, perquè sé com són, els culers de cor de veritat. Per què? Perquè hi ha una cosa molt important, que un construeix la seva identitat en base a l'oposició a l'altre, com per exemple ens passa als pericos. Jo estic segur que els pericos, si tinguéssim que anar per un partit que no ens juguéssim res, com li passarà probablement al Barça, i ens juguéssim la ràbia que ens dona que l'altre rival guanyi, doncs segurament no ens importaria mirar cap a una altra banda. És així. I això és el que passarà. El passarà al final.
No hi ha dubte, Francesc, que l'Espanyol perdrà en l'última jornada al Santiago Bernabéu.
No perdrem. És que enviarem el cadet. Enviarem el cadet i a lo millor els suplents del cadet. Perquè és normal. És normal.
No, exacte, això és el que dius, passa al Barça, amb l'Espanyol, al Madrid i bé, a tot el món. Fede, tu diràs.
Sí, el que volia dir, no sé si estareu d'acord amb mi, volia recollir aquesta idea que deia ara el Francesc de l'evangelització d'un missatge i d'una idea. No l'extrapolo també a nivells personals o de valors o aquestes coses, però sí, per exemple, imagino que estareu d'acord amb mi que a vegades fins i tot sembla que el model del Barça pugui pecar de creure's massa mateix en la puresa del seu estil que s'ha venut, perquè, per exemple, si mirem darrere coses que fa 3-4 anys funcionaven, potser a dia d'avui ens sembla inconcebibles, com per exemple que un migcampista de tall més físic o de corpulència que també la sàpiga moure, com Keita, per exemple, avui dia sembla impossible que es pogués plantejar fins i tot fitxar-se'l. O que un defensa des del darrere pogués tenir una pilota en llarg amb una diagonal cap als extrems, com feia, per exemple, al principi Rafa Márquez o el primer any Piqué, també ara mateix seria inconcebible de veure. Per tant, potser té raó.
Semblava que a inici de temporada hi havia aquest canvi d'estil, aquest possible canvi d'estil, però...
I van caure-li pals a tot arreu.
Ha acabat cedint el Tata Martín.
Esclar, però això també, alineem amb el que deia el Francesc, que això abans també era part de l'estil, i ara, per exemple, sembla que no pugui ser perquè és una aberració contra la puresa de l'estil. Per tant, potser sí que el discurs de tot el que s'ha anat construint, potser sí que s'ha... No sé si intentat simplificar o per fer-lo comprensible, però potser sí que s'ha pecat d'intentar buscar una puresa que realment no era tal. Mm-hmm.
Bueno, a tot això...
No era tal, o era circumstancial. Ho ha estat.
Sí, jo crec que fins i tot el rival... És totalment insostenible el model. Clar, és que clar, quan s'acabi la generació, és que en Francesc ho ha dit molt clarament. És molt fàcil plantejar tot això quan el teu equip tens a Messi, a Iniesta, a Xavi Hernández i a Piqué i a tota una generació de jugadors que han crescut junts i que han jugat d'una mateixa manera i que tenen unes qualitats excepcionals, que són referents mundials i que a saber quan torna a repetir-se una generació d'aquest estil.
Mai, ja t'ho dic ara, Pedro, mai.
No, mai no, però està claríssim que...
No ho sabem, però el que no pot ser és que és vantatgisme pur. Aprofitar aquesta generació per dir que l'única manera vàlida de jugar a futbol és la seva. És que és autodestructiu pel Barça a mig termini, perquè ara, quan aquesta generació comenci la seva decadència, què fareu? Trair-vos a vosaltres mateixos? Deixar de ser el Barça?
Però és que
a jugar de forma pecaminosa al futbol? No sé, és que no ho entenc.
Recorda que, a més, en aquella època, o feia en unes èpoques, et deia, no, però és que després, no et preocupis, perquè quan surti, quan marxi Xavi, vindrà Thiago, que també ja el tenim fabricat.
Sí.
Bueno, doncs mira, el Thiago ja no el tens. Perquè hi ha eventualitats en el futbol, perquè el futbol és un joc que evidentment, doncs, hi està immers en un circ de milions, de capitalisme ferotge, amb el qual no es pot preveure les coses, o per exemple, doncs, coses com les que han passat a la Masia, o de la FIFA, millor dit, que també condicionaran moltes coses, perquè evidentment no és el mateix pensar que el teu mercat és la Lliga Espanyola que tu pensar que el teu mercat aconseguir doncs, producte és tot el món, que és el que li ha passat al Barça, per molt que pugui explicar d'una altra manera.
Mm-hmm. Bueno, de tot plegat del que li està passant al Barça, òbviament en seguirem parlant durant aquestes setmanes, però òbviament del que s'ha de parlar en aquestes setmanes, del que tenim dimecres, que és una gran final a Mestalla, i em m'agradaria preguntar a tots tres què espereu d'aquesta final, però Pedro Quijada especialment, m'agradaria preguntar-li per Cristiano Ronaldo, perquè he arribat a llegir avui, Pedro, que si arrisca... corre el seriós risc de perdre's fins i tot el Mundial, si es trenca.
La veritat és que em falta una mica d'informació per poder parlar...
Això ho diu l'entorn, Pedro, segons el confidencial.com,
sí, no sé,
l'entorn.
En principi era una lesió muscular al bíceps femoral, veritat? Si no
sí.
Estic
sí,
equivocat. Correcte. A veure, d'aquí al Mundial, que queden un parell de mesos...
Sí, mes i mig.
60 o 61,
hauria de tenir una...
si no m'equivoco.
Sí, abril i maig ja tenim el Mundial.
Hauria de tenir una lesió greu muscular per perdre's el Mundial. Jo no sé en quin estat està. El que tinc molt clar és que per poc que pugui jugar, jugarà. Perquè és el millor i perquè la seva mentalitat no crec que li permeti una altra cosa. Ell voldrà estar. Una altra cosa és que realment no estigui al 100% i que, evidentment, l'entrenador decideixi que si no està al 100% ha d'entrar un altre company. També és cert que ja no és només tot el ventall de possibilitats que t'ofereix sobre el terreny de joc Cristiano Ronaldo. És un tema fins i tot psicològic i de preparació de partit, no? Saber que pots comptar amb ell i que el rival sàpiga que jugarà, doncs pot condicionar molt la final.
Per tant, segurament no sabrem fins a darrera hora si Cristiano juga o no.
Pedro, si tu...
No, evidentment, jo si fos Ancelotti no destaparia la jugada fins a l'últim minut.
Sí, sí. I si et deixessin escollir, si hagués de jugar Cristiano o la final de Copa o l'anada de les semifinals, per quina et decantaries? Només en podria jugar un, imaginem, perquè són de la reserva. Però tu te la jugaries a la Copa o a les semifinals, al partit d'anada?
A les semis.
No ho sé. Jo intento pensar sempre que el partit més important és el següent que tens. I és una final i és contra el Barça.
Ja ho has dit tot.
Ja ho has dit tot.
Per cert, i acabem amb tu, Pedro, i et diem adéu. Què t'olores? Perquè no parlarem amb tu i el Zona Mixta fins que sapiguem el campió. Què t'olores dimecres?
Doncs no ho sé. La veritat és que no ho sé, perquè després de veure al Madrid els partits importants d'aquesta temporada, doncs crec que el madridisme no pot estar gaire tranquil ni gaire confiat, però quan mires el veí resulta que està molt pitjor que tu, no? No sé, veig molta incertesa, veig igualtat i veig que serà una final possiblement semblant al que es va veure al Bernabéu, que un partit obert, un partit on costarà que algun dels dos equips tingui un gran domini sobre l'altre, i a veure com està Messi, a veure si està Cristiano, perquè al final, quan les coses estan igualades, aquests jugadors poden decidir-ho tot.
Bueno, molt doncs, bé. L'opinió de Pedro Quijada, aquí li agraïm, Marc, com sempre, que estigui amb nosaltres.
I la desitgem també molta sort a la Copa del Rei i a la Champions, compta amb el Bayern. Pedro, una abraçada ben forta.
Molt bé, gràcies a vosaltres, com sempre.
Bueno, i acabem amb l'opinió del Fede i del Francesc Via de cara a aquesta final de Copa, molt breument, al Francesc, i també l'acomiadarem. Francesc, per aquesta final, de quan perdrà el Barça?
No ho sé, no sé com anirà el tema, sincerament, perquè hi ha una cosa molt clara, que per guanyar el Madrid haurà de fer una cosa que no ha fet en tota la temporada, que és guanyar un partit important.
Bueno, sí. Doncs mira, queda dit. Fixa't, i bona reflexió la del Francesc. Francesc, una abraçada ben forta.
Gràcies.
I finalment també li preguntem a Fede Muniente, escolta'm, quin partit esperem, com aniran les coses, què preveiem?
Doncs estava d'acord amb el Pedro que potser serà una repetició dels partits que ja hem vist, però potser el veig no tant com l'últim partit del Bernabéu, tan més obert, sinó més com el del Camp Nou, potser una mica més tancat o definit.
Més igualtat en el marcador i menys gols, no? Possiblement.
Sí, possiblement sí, perquè tots els equips estan jugant un títol, per tant aniran a més precaucions i bé, caldrà jugar-ho i esperar a veure què donen els dos equips. El Barça en els partits contra el Madrid s'ha pogut créixer i el Madrid en els partits importants n'ha acabat de punxar, però
esclar. Això m'està donant ànims, el que han dit per acabar la tertúlia. El Madrid no ha estat molt fi.
Bé, Fede, moltes gràcies i ens seguim escoltant, una abraçada ben forta també.
I res, i a la resta també una abraçada ben forta. Demà tornarem.
I compte, demà entrevista a una jugadora de la selecció sub-19 femenina. Ens escolteu, no us ho podeu perdre. Adéu-siau.
Fins demà.